manera aquí,
i Alemanya passarà.
No havia guanyat quasi mai, eh? O sigui, sempre
no,
havia guanyat els altres.
Però,
sí. Una certa derrota, previsible.
Però, el significatiu és la baixada.
Ha baixat de 8 punts. Sí. Sí.
El tema de Grècia, que pot finalment fer caure l'euro, sí, segons com vagin les coses. Sí. Que primer surti Grècia i després hi hagi efecte dominó.
Intentem no ser catastrofistes, sí, però...
No, bueno, és que és bastant...
Sí, sí. La situació de Grècia és la que és, efectivament. Gràcies, Lluís Serra, Quim Sabater i Ignasi García Rafanell. Fins la propera ocasió. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia a tots.
Són les 9, ara última hora informativa, els titulars que ens porta la Sara Cruz i també el Ramon Castelló, i després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i entrevistarem en profunditat també un escriptor i educador, Gregorio Luri, que ha publicat el llibre Valors per superar la crisi, un estudi pensat per als Premis Pilarín Vallès. Aquests i més temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La reforma financera aprovada el divendres passat pel Consell de Ministres se sotmet avui dilluns a l'examen de l'Eurogrup. Els ministres d'Economia de la zona euro reuniran a Brussel·les amb el nou intent del govern espanyol per sanejar els sistemes damunt la taula. Mentrestant, els principals bancs espanyols han presentat les xifres milionàries de provisions addicionals sobre els seus actius immobiliaris per complir amb aquestes noves exigències de la reforma financera. Aquest dilluns ho faran el BBVA i Banco Popular. I una setmana després de les eleccions legislatives, els partits polítics grecs no han estat capaços de formar govern. El president del país ha convocat per avui mateix noves reunions per intentar lligar algun acord més, i és que vol evitar que s'hagin de repetir els comicis. Mentrestant, la sortida de Grècia de l'euro és una possibilitat que cada vegada pren més força. I avui comença el judici contra l'expresidenta del Consell de Mallorca i del Parlament Balear, Maria Antònia Munar. Es jutja una peça de l'anomenat cas maquillatge, en què Munar haurà d'explicar què en sap d'un suposat desviament de fons de 240.000 euros cap a diverses empreses audiovisuals quan ella presidia el Consell. En el cas hi ha 9 acusats més. I repassem ara en esports com ha quedat la Lliga després de l'última setmana. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. El Villarreal i l'Sporting van baixar ahir a segona divisió després de perdre els seus partits contra l'Atlético i el Màlaga, respectivament, mentre que el Rayo Vallecano va salvar la categoria amb gol de Tamudo en temps afegit contra el Granada, i el Saragossa es quedarà a primera en guanyar el Getafe a domicili per 0-2. La jornada deixa el Màlaga classificat per jugar previ de Champions i el Llevant classificat per l'Europa League. El descens del Villarreal a segona fa perdre aquesta categoria al seu filial, el Villarreal B, una situació que afavoreix el Girona, ja que només 3 equips baixaran aquest any a segona per classificació, i l'equip gironí es troba 4 punts per sobre d'aquestes places. El programa Hat-Trick Barça, director esportiu Andoni Zubizarreta, va assegurar que des del club es va fer tot el que es va poder perquè seguís Guardiola, i va assegurar que intentaran preservar el llegat del tècnic. I acabem en Fórmula 1 perquè 28 persones van quedar ferides, una d'elles de gravetat, per un incendi al box de Williams ahir al circuit de Catalunya Montmeló a causa de l'explosió del KERS del cotxe de Bruno Senna. En l'àmbit esportiu, el veneçolà Pastor Maldonado va guanyar la cursa i Fernando Alonso, segon, comparteix ara liderat amb Sebastián Vettel.
Gràcies, Ramon. Conem ara com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació quan siguin 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. El comentari avui ens arriba de la mà, com cada dilluns, de Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i també membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Unió Democràtica de Catalunya, que ahir va celebrar el seu congrés, és un partit de llarg recorregut. I això, en un temps de modes de consum immediat, ja és en si mateix un valor, el de la durabilitat. Constituïda el 1931, ha viscut totes les etapes difícils en ocasions tràgiques de la Catalunya contemporània. Durant la República va ser l'únic partit d'oposició en la legitimitat republicana. La guerra civil, al cantó d'aquesta mateixa república, però sempre en perill per la seva identitat cristiana. En la llarga nit del franquisme, en la transició que tantes il·lusions portà i també tantes se n'endugué. I la prova del cotofluix de les eleccions cada 4 anys, la majoria d'elles en aliança amb Convergència Democràtica. Al llarg d'aquests més de 80 anys d'història, Unió sempre ha fet una aportació doctrinal i pràctica singular i valenta, més nacional que nacionalista, profundament social però allunyada del socialisme d'Estat i sense assumir l'hegemonia liberal, basant-se en l'humanisme cristià i en una dilatada tradició de personalisme comunitari. En aquest congrés, Duran Lleida va fer quelcom d'inusual en política, parlar clar i amb franquesa, i en aquest ordre de coses va reiterar que la doctrina social de l'Església és un dels pilars bàsics de la concepció del seu partit. Que la doctrina social de l'Església és important, fins i tot més enllà dels àmbits creients, és una evidència que coneix tothom que segueixi el debat internacional de les idees. Però alhora, també és cert que al nostre país, masses catòlics viuen sota el complexe de no ser prou progres o no ser prou liberals, malgrat que, amb dues formes de pensar que són dominants, ens han portat a la greu recessió econòmica i a la crisi moral. I també masses persones neguen el pa i la sal a tot el que neix de l'Església, malgrat posseixi bondat objectiva. Per això cal subratllar l'actitud positiva de Duran Lleida i el paper insubstituïble d'Unió, mostrant la seva identitat amb la cultura i el pensament social cristià. Que tingueu una bona setmana.
La justícia passa a través del respecte dels drets dels pobles i de les nacions a disposar d'ells mateixos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la soprano Montserrat Caballé cantarà a la Sagrada Família en l'acte de cloenda de l'Atri dels Gentils. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Potser no penses en comprar-te una rentadora, però si fins al 15 de maig al Corte Inglés tens un 10% de regal en rentadores i assecadores i aconsegueixes una rentadora Bosch de 7 quilos per 42 en 33 euros al mes en 12 quotes sense interessos, més 49 amb 90 euros de regal...
Te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament. Al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
L'altra cara del dia.
Per superar la crisi. Aquest és el títol d'un estudi escrit per Gregorio Luri, que ha servit de punt de referència als nens i nenes que aquest any han participat en els Premis Pilarín Vallès de contes escrits. El treball és una proposta perquè aquests nens trobin la seva inspiració des del seu criteri, des de la seva manera de començar a familiaritzar-se amb el que és explicar contes o explicar segons com la realitat. Gregorio Luri és fill de Zagra, a Navarra, on va néixer l'any 1955. És professor de filosofia, doctor en filosofia també i llicenciat en ciències de l'educació. Viu a Catalunya des de l'any 1978, és a dir, des de fa gairebé 34 anys. Ha publicat diversos textos de temes filosòfics, és coordinador del volum La raó del mite i autor, entre d'altres, del procés de Sòcrates, biografies d'un mite i guia per a no entendre Sòcrates. També ha escrit L'escola contra el món, on fa un repàs de temes polèmics sobre l'educació. I més recentment ens acaba de portar un exemplar d'un nou treball, el llibre Per una educació republicana, escola i valors. Coneixerem el que és aquest treball Valors per superar la crisi, editat per Mediterrània, i també sobre la trajectòria del mateix Gregorio Luri amb l'educador, filòsof i escriptor que ens acompanya en directe. Doctor Gregorio Luri, molt bon dia, benvingut i gràcies per haver estat per haver acceptat acompanyar-nos una estona aquí en el primer cafè de Ràdio Estel.
Amb el dia magnífic, eh?
Sí.
I és un plaer estar aquí.
Moltes gràcies. Com està? Bé?
Ah, sí. És com s'acostuma a dir, si no entrem en detalls, de meravella. Si entrem en detalls, la cosa seria una mica més complicada.
Sí. Però vaja. L'altre dia, casualment, la setmana passada, aquí en una entrevista en profunditat amb l'expresident Jordi Pujol, ell ens deia, admiro molt els nous catalans que han vingut de fora. És el cas de vostè? Vostè s'identifica amb aquesta manera positiva de veure els catalans que han nascut a fora, però que potser se senten catalans? Vostè el parla?
Mira, jo continuo sent molt navarrès. I la veritat és que, mira, per una raó molt senzilla. Pateixo molt més els fracassos de l'Osasuna que els del Barça.
Sí.
I els triomfs petits de l'Osasuna em proporcionen moltes més alegries que els triomfs del Barça.
Això vol dir que el futbol, d'alguna manera, és com un reflex de la vida,
sí,
eh?
Sí.
Ahir l'Osasuna va guanyar una victòria anecdòtica i testimonial.
Exacte, sí, però vaja. Sí que els meus fills no tenen cap dubte, però jo no voldria mai renunciar al meu origen ni al meu nom. Fixa't, al començament, quan jo vaig arribar aquí, vaig escriure un llibre, una història en còmic de Barcelona, i va aparèixer el nom Gregori, que a mi em semblava bé. I la meva mare, quan li vaig portar un exemplar, em va dir, fill, per què t'has canviat el nom que et van posar els teus pares? I vaig pensar que tenia tota la raó. He de mantenir-me fidel al nom que em van posar els meus pares, no? Mm-hmm. En el bateig. I això, doncs, bueno,
fa que es digui Gregorio, vaja.
Exacte, Gregorio. Ara, és una situació molt estranya, estranya sense cap dramatisme, eh? Jo sé que els teus morts els tens allà, però els vius estàs aquí. Mm-hmm. I estàs allà en una situació que, ja dic, no té cap dramatisme. És singular, si vols, però bé, còmode, en tot cas, de portar.
Ja que ha parlat de la seva mare, deixi'm que digui que vostè es diu Gregorio Luri Medrano. També fem un homenatge al nom de la mare.
Sí.
Gregorio Luri Medrano ha publicat Valors per superar la crisi, que és, d'alguna manera, una proposta per constatar que els nens, d'alguna manera, fan seu el vocabulari de la crisi. Aquestes paraules que, de vegades, són com clixés o tòpics, l'acomiadament, l'atur, la bombolla immobiliària, demanar un crèdit, el desnonament, són paraules de les quals, fins i tot els adults, sovint parlem sense saber molt clarament què volen dir.
Mira, per mi ha estat tota una sorpresa aquest estudi. De fet, hi ha coses que es fas perquè quan t'hi poses és absolutament inconscient d'on arribaràs. I la proposta inicial de Mediterrània, doncs, era fer un petit estudi, 4 pàgines, d'una selecció dels contes guanyadors. El que passa és que en llegir-los em vaig adonar d'una cosa que és, en certa manera, és òbvia, però com passa sovint, les coses òbvies són tan òbvies que no les veus. I és que els nens que ara tenen 12, 8, 12, 14 anys, estan creixent en un món que no té molt a veure amb el dels adolescents més grans o el dels joves. Probablement els joves s'hi troben en una situació de fora de joc. Viuen la incertesa de que el futur no es correspon a les seves expectatives de petit. Però els nens petits no, els nens petits s'hi troben jugant, estan en el joc, estan vivint una situació que està conformant i vestint la seva personalitat. Per això em va semblar molt important veure que el llenguatge que ells empren en absoluta normalitat, doncs segur que era totalment estrany pels nens de la generació precedent. O la seva reclamació molt clara i molt directa i molt conscient de valors, o la seva vindicació de la unitat familiar. La família és quelcom important en el que, quan està en crisi, doncs tots hem de posar alguna cosa de la nostra part, no? Però, sobretot, ja el que em va colpsar és allò, dius, hi ha tota una generació que està fent front a la situació nova que tenen davant i que ha sabut trobar les seves eines sense que els adults els hagin fet cap curs de com enfrontar-te a la crisi, sense que les escoles hagin fet una assignatura de quins valors has de trobar per fer, sense que els adults conscientment els hagin canalitzat, canalitzat els seus interessos cap a no són, ells estan trobant un camí que a mi em sembla extraordinàriament interessant.
De fet, el treball que avui ens ocupa, sobretot Valors per superar la crisi, publicat així en forma simpàtica, com un quadern amb espiral, però amb molt de contingut, i llegint-lo fins i tot em sento interpel·lat perquè ensenya als adults també, a conèixer certes coses.
Moltes coses. Això és el que a mi em va fer doncs, que demanar al de l'editorial Mediterrània, una gent per ser magnífica, que dir, la gent que en aquest moment gosa plantejar-se aventures d'aquest tipus, crec que els hem de felicitar, no? Jo els vaig demanar, escolta, doneu-me tots els contes, que pots imaginar-te quan em van arribar a casa.
Són 2.000, 2.100.
Quan em van arribar
a casa, va caure
l'ànima
als peus, eh?
Això no ho acabaré mai. Però la veritat és que vaig començar a llegir, a subratllar, a anotar, i quan més llegia, més m'engrescava pel que et deia, perquè tenia la sensació de que estava descobrint alguna cosa que la tenia davant dels nassos, però no l'havia vist. I és aquesta, per una part, la consciència de la incertesa per part de molts nens. La incertesa que vol dir que, en definitiva, la teva vida no està totalment sota el teu control. Això ho viuen d'una manera. Hi ha alguna cosa de la nostra vida que s'escapa al nostre control. Però això s'ha de compensar d'alguna manera. Encara que és cert que estem exposats a l'atzar, i aquí, si em permets, faré un parèntesi, hi ha molt pocs estudis arreu del món sobre com viuen els nens en situacions de crisi. Els únics estudis seriosos que conec estan desenvolupats als Estats Units, i a més als Estats Units els permet als seus estudis doncs, comparar com reaccionen aquests nens amb els de les crisis anteriors. El primer estudi que tenen és de la crisi del 29. Tots ells, tots aquests estudis, coincideixen en assenyalar que en situacions de crisi el vocabulari relacionat amb l'atzar, la casualitat, el random, que diuen en anglès, predomina, és important. Jo també l'he trobat aquí. Però el que he trobat, bàsicament, que això és el que em fa sentir-me molt orgullós d'aquests nens, és que saben que davant de la incertesa hi ha alguna eina decisiva, que és la solidaritat, que és l'esforç, que és el compromís. I això m'ha deixat absolutament sorprès.
Això podríem dir que és fins i tot un aspecte positiu de la crisi, perquè són milers els nens i nenes que viuen la crisi a la pròpia família, a les dificultats per arribar a final de mes,
moltes altres
realitats. Amb aquest treball, per acabar de comentar-ho als oients, Valors per superar la crisi, editat per Mediterrània, és l'aportació que Gregorio Luri ha fet a la novena edició del Premi Pilarín Vallès de Contes. És a dir, vostè ha agafat els contes i la seva reflexió en aquest llibre serveix d'orientació també per al jurat, no? Ha servit, vaja, perquè
no,
ja s'ha
jurat. El jurat ha valorat els aspectes literaris, eh? El jurat ha valorat els aspectes literaris, quins són els millors contes. Evidentment que han de tenir alguna cosa a veure amb l'objectiu, no, del concurs, però s'han valorat els aspectes literaris, mentre que a mi, en principi, els aspectes literaris m'han interessat relativament poc. He gaudit en llegir, clar, però m'han interessat relativament poc. El que m'ha interessat és veure, bueno, el que m'ha interessat és que els interessos anaven creixent a mesura que anava llegint.
Sí, sí.
Clar, perquè quan descobreixes, per exemple, extraordinària perspicàcia dels nens, per exemple, un, recordo que et diu, quan la crisi entra per la porta, l'alegria de les famílies surt per la finestra. O exacte, o un altre que diu...
També el va fer interessar-se pels aspectes literaris.
Home, sí, no, però és que és una expressió molt cara. O un altre que diu, estic content de que el meu pare estigui a l'atur perquè així m'acompanya cada dia al col·le, però afegeix immediatament. Però el veig trist perquè després torna a casa perquè no té cap lloc on anar. Aquesta ambigüetat, no?
Això ho podem dir perfectament als adults. És a dir, m'agradaria que no m'hagués d'acompanyar al col·legi perquè això voldria dir que té feina. No?
Clar. O la sensació de que quan hi ha una situació de crisi, alguna cosa trontolla al si de la família, no? L'estat emocional. Mira, hi ha una convicció que cada vegada tinc més clara, que bàsicament eduquem amb els nostres estats d'ànim. I els estats d'ànim són precisament el que no podem controlar. Els estats d'ànim no els podem programar, no podem programar aquesta tarda de 6 a 7 estaré feliç. Ens venen, ens visiten, s'apropien de nosaltres. Els nens s'estan educant en els nostres estats d'ànim, però hi ha alguna cosa més, que és el que em sorprèn. Hi ha valors, dit d'una altra manera, hi ha valors de fons a la nostra societat que permeten que els nens tinguin força per reeixir.
Considerar amb mi, senyor Luri, que aquests valors, celebrem que hi siguin, però no depenen el seu desenvolupament, el desenvolupament d'aquests valors només dels nens mateixos, sinó que també depenen dels seus pares, dels adults, dels professors, dels educadors...
Això em refereixo, no? Sí, per si aquests nens són capaços de trobar respostes a la situació de crisi, és perquè en alguna cosa estan recollint doncs, un fons de valor. I a més crec que s'ha de dir, quan hi ha tanta crítica sobre una societat sense valors, jo crec que hi ha un fons de valors important.
Avui estem parlant amb Gregorio Luri Medrano, que és doctor en filosofia, llicenciat en ciències de l'educació, és col·laborador del diari Ara, també, que no ho hem dit abans, entre altres reconeixements ha guanyat el Premi d'Assaig Juan Gil, Albert, i el Premi d'Assaig Breu de la revista Idees. A banda d'aquest llibre, que recomanem, és més que un llibre com un quadernet, però molt ben presentat i molt àgil de llegir, Valors per superar la crisi, editat per Mediterrània, que ningú s'esperi un estudi econòmic, eh?
No, ja no, ni molt menys.
És de valors,
bàsicament un intent d'acostar-se a la sensibilitat dels nens perquè estic convençut que tenen quelcom important a ensenyar-nos.
Amb Gregorio Luri també parlem d'altres aspectes de la seva trajectòria i, si li sembla, comencem pel present. Un treball que vostè ens ha portat aquí, editat a la col·lecció Observatori dels Valors i titulat Per una educació republicana, escola i valors. Expliqui'ns una mica què vol transmetre amb aquest treball, perquè el títol és com provocador.
Provocador perquè si pensem que republicà vol dir només una forma de govern. Jo aquí estic pensant bàsicament en la res pública, en una educació en el compromís. Per això he volgut acabar el llibre en un capítol dedicat a un personatge, jo crec que massa oblidat, una persona, diguem-ne, un catòlic estricte, fregant a vegades el que podia ser el reaccionarisme, però que té un llibre magnífic, el Compendi d'Educació Civil, em refereixo a Ramon Rocavado. Doncs Ramon Rocavado, en aquell llibre, Compendi d'Educació Civil, es planteja aquesta pregunta, diu, i a més el comença així, diu, quin és el principal deure d'un ciutadà envers la seva comunitat? Mira, m'interessa simplement el plantejament molt, perquè ell no està dient quins són els drets que tenim com a ciutadans, sinó quin és el principal deure que tenim nosaltres envers la nostra comunitat. I diu una resposta que em sembla elemental, però decisiva. Diu, el seu exemple, d'un bon exemple. El seu exemple. Doncs això crec que és també una qüestió elemental que l'han oblidada perquè a vegades submergint les conductes elementals sobre un discurs de valors extraordinàriament importants. En el fons, el nostre exemple és la manifestació d'un deure, jo crec que d'agraïment, a la societat que ens ha acollit. En el fons, el que estic plantejant en aquest llibre és quina és la relació de l'escola o quina ha de ser la relació de l'escola amb la societat doncs, que la fa possible. Hi ha algun compromís en l'educació que relacioni l'escola amb aquest compromís col·lectiu? És la qüestió de la res pública, no?
Sí, la res pública, tornant als orígens llatins de la paraula, no? Sí, la cosa
deia,
pública.
Sí, 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 Ciceró deia res pública, res populi, i la res pública és la cosa del poble. Doncs en aquest sentit és com m'he plantejat. Què és allò? Què és la cosa nostra? Què és el sentit? Què és el que fa comunitat? Uh-huh. Doncs hi ha alguna cosa a dir per part de l'escola a això que fa comunitat? I sobretot, que fa que una comunitat es plantegi pel que hi ha de més noble al seu sí?
La societat, el món educatiu i particularment també, per exemple, les escoles cristianes dona molta importància a aquesta relació de l'escola amb la societat, de l'escola amb la família, també. Suposo que vostè, com a home compromès amb el món educatiu...
Soc perfectament conscient. Som perfectament conscient de l'esforç que està fent l'escola cristiana i, sobretot, de les seves dificultats en aquest moment. A vegades, i això ho vaig escriure no fa gaire en el diari, a vegades sento dir, i és cert, que l'escola pública catalana està patint una situació de crisi econòmica, però l'escola pública catalana està conjunturalment vivint una situació de crisi. L'escola concertada a Catalunya s'està jugant la seva mateixa raó d'ésser en una situació que ja veurem com es supera, que a més li afecta en un procés de canvi fins i tot de la seva titularitat o almenys de la gestió dels centres, que és molt complexa, encara que s'està fent amb una harmonia general molt notable. Crec que s'ha de dir, perquè a vegades l'escola cristiana és massa prudent a l'hora de manifestar els seus problemes. No? L'escola cristiana catalana avui està en una situació en la que s'hi juga el seu futur.
Ens consta que hi ha molta preocupació, hi ha hagut molta situació doncs, de manca de recursos econòmics, quan precisament anàvem cap a la gratuïtat en virtut d'un pacte educatiu que funciona des de fa 6 anys a Catalunya. I en canvi doncs, aquesta iniciativa social a la qual té dret qualsevol societat no veu
satisfet. Hi ha una fatalitat educativa a Catalunya que és curiós constatar-la i que no fa gaire bé, però està allà, no? Que és que fent lleis educatives en èpoques de creixement econòmic i les hem d'aplicar en èpoques de crisi econòmica. Si analitzem el que ha passat de la LOGSE cap aquí, a totes ha passat el mateix. Les fent en èpoques de creixement, les apliquen en èpoques de decreixement. I això crea unes tensions extraordinàries. Per què? Perquè les expectatives generades en la formulació de la llei s'han de veure retallades en la seva posada en pràctica.
Avui moltes coses interessants, també sobre el món de l'educació, ens està explicant Gregorio Luri, autor del treball Valors per superar la crisi, que ha fet un servei als últims premis Pilarín Vallès i també que acaba de publicar Per una educació republicana, escola i valors, sobre la relació entre l'escola i la societat. Ha citat vostè abans, per cert, Ramon Rocobado, que és un home que, perquè se situïn els oients, és hereu de la tradició de Sant Ramon de Penyafort, no? I de la seva catalanitat universal.
És un personatge complicat, contradictori, apassionat, compromès i apassionant. Crec que paga la pena recordar-lo. No, hi ha persones que si les oblidem, els perjudicats som nosaltres, no ells. Uh-huh. I en aquest cas, la seva obra, el Compendi d'Educació Civil, doncs ens sembla que és d'una actualitat extraordinària.
I per acabar, senyor Luri, vostè us considera més un educador, un filòsof, escriptor?
Jo m'hi trobo en una situació que també em resulta còmoda, que és que quan estic amb els meus amics filòsofs consideren que sóc més pedagog, i quan m'hi trobo amb els pedagogs consideren que sóc més filòsof. Doncs bé, ja està bé.
Fa una mica de servei a tothom, no?
Ja està bé, benvingut, que sigui així.
Benvingut sigui. Algun desig per al futur de l'educació a Catalunya, aquest gran tema de vegades oblidat?
Doncs mira, diré una cosa molt forta. Crec que els mestres, bàsicament els de la pública, han de deixar ben clar en aquesta situació de crisi el seu compromís amb el país d'una manera decidida i ferma.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Gregorio Luri, que hem vist entrar avui a Ràdio Estel amb un llibre molt interessant que hem recomanat aquests dies, editat per Fragmenta, amb Déu o sense, aquestes cartes creuades de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro. No cal que ens avanci la crítica que pensa fer.
No, és una lectura del tot recomanable.
Doncs molt bé, ja potser veurem escrit alguna crítica algun dia, no?
Sí, això està per una revista, tinc compromès a una ressenya.
Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Gregorio Luri Medrano, escriptor, pedagog i filòsof. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé tot. Fins una altra.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Arribem a 9:45, última hora informativa amb la Sara Cruz. Després, al No entenc res, presentarem el problema d'aquesta setmana relacionat amb el sol i la calor, i també el món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Hola, molt bon dia. Setmana marcada pel primer aniversari del moviment 15M. Una trentena de furgones antidisturbis han entrat poc abans de les 6 d'aquest mateix matí a la Puerta del Sol i han desallotjat uns 200 indignats que encara hi eren. La policia ha detingut a dues persones i n'ha identificat a 81 més. D'altra banda, els concentrats a la plaça de Catalunya també van iniciar ahir una concentració per protestar contra els desallotjaments d'indignats a d'altres ciutats. La reforma financera aprovada el divendres passat pel Consell de Ministres se sotmet avui dilluns a l'examen de l'Eurogrup. Els ministres d'Economia de la zona euro reuniran a Brussel·les amb el nou intent del govern espanyol per sanejar el sistema damunt la taula. Mentrestant, els principals bancs espanyols han presentat ja les xifres milionàries de provisions addicionals sobre els seus actius immobiliaris per complir amb aquestes noves exigències de la reforma financera del govern. Avui és el torn del BBVA i el Banco Popular. De l'exterior, patacada important del partit d'Angela Merkel a les eleccions legislatives del Land, al Rin del nord de Westfàlia. El partit socialdemòcrata alemany ha guanyat els comicis en superar àmpliament la Unió Cristianodemòcrata. I en esport, s'acaba la Lliga de Futbol a Primera Divisió. L'Sporting de Gijón i el Villarreal acompanyaran el Racing de Santander a Segona Divisió després de perdre els seus respectius partits. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Grans amics, de dilluns a divendres de 6 a 2:15 de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la soprano Montserrat Cavaller cantarà a la Sagrada Família en l'acte de cloenda de l'Atri dels Gentils. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Aquesta setmana diem que no entenem per què, sabent els perjudicis del sol ens torrem quan arriba el bon temps i la calor. Miquel Burga, bon dia.
Bé, bon dia.
Només l'anunciat podem dir que fa riure una mica,
sí,
però és seriós.
Sí,
el tema.
No és exactament així. Vull dir que, efectivament, el sol en sabem tots els perjudicis que ens comporta, sempre i quan, cal dir, hauríem de fer justament a l'anunciat, no en prenguem les mesures oportunes o les precaucions oportunes per evitar aquests perjudicis. Per tant, una mica el titular, home, perquè ens hi posem,
sí,
una miqueta.
No. El sol és saludable, per exemple, a la primavera. Diuen que recomana caminar pel sol quan no, sí, fa molta calor.
Sí, però ens posem en aquell estadi del que ara arriba i que hi ha molta gent que està esperant amb candeletes que arribi el bon temps, que arribi el sol, per posar-se, per exposar-s'hi, diguéssim, no? Per posar-s'hi allò, diguem, el cor que vols, no, vinga, som-hi, que arriba el sol. També és cert que n'hi ha d'altres que això de prendre el sol més aviat hem de fugir o intentem controlar-ho molt perquè sabem el que passa, si no, de les conseqüències. Per tant, tot plegat, cal dir, i per ser honestos amb el titular, que no seria cap problema si tinguéssim en compte les prevencions necessàries, que en el cas del sol i de prendre el sol, podem fer la gràcia que ja són tres, no? Que és precaució, precaució i precaució, que ve a ser la mateixa, i també, evidentment, de protecció, cremes i totes aquestes coses que ens diuen tantes i tantes i tantes vegades, i controlar les hores del sol, d'exposició al sol.
I per què ens és perjudicial el sol? Això ho intentaràs esbrinar.
Evidentment, això, perquè ens és perjudicial, què és el que fa que prendre el sol més del compte tingui causes negatives, per quin motiu uns som més propensos a ressentir-nos una mica dels efectes del sol que no pas altres, tot això que, així potser grans trets ja ho sabem o que ja ens ho han dit moltes vegades, de ben segur que no ens ho han dit prou vegades perquè a vegades encara no en fem cas i per tant o fem veure que no ho sentim, també, que podria ser. Si sabéssim tot això segurament ens ajudaria, o si una mica refermem una mica en els coneixements aquests, ens farà que ho pensem una miqueta ara que arriba el bon temps, que ja ha arribat de fet, tot i que compte que és una mica d'enganyifa.
Sí, al maig no, hem de vigilar molt, sí, però fa una temperatura d'estiu.
D'estiu totalment, sí, aquesta setmana diu que baixarà una miqueta, baixarà, seran les muntanyes russes una miqueta,
sí,
del temps aquestes setmanes.
Per, això, per això el maig és tan perillós, també. Sí.
Per tant, si et sembla, aquesta setmana m'hi poso aquest esperit, és a dir, per saber tots aquests detalls a l'entorn del sol, de l'exposició al sol, de quan ens hi podem posar, què hem de fer, quines precaucions hem de prendre, tot plegat per entendre-ho millor i així aplicar-ho. D'aquesta manera evitarem, per un costat, allò que passa a molta gent, dels quals em compto, i que després hem d'escoltar tantes vegades aquella expressió d'estàs com una gamba, que això,
sí,
ho diuen,
sí,
molt, o aquella imatge més de còmic, que és de despertar-se a la platja després d'haver llegit un llibre i haver-se adormit amb el llibre marcat al pit,
sí, sí,
banca. Això és una cosa que hem vist als contes, però alguna vegada de veritat
passa.
També hem vist.
Sí, hem de dir, avançant-nos una mica, però ja veurem què ens treus de clar aquesta setmana, Miquel, però hem de dir que un dels perills de l'excés de sol és per la pell.
Per la pell.
Fins i tot pot provocar càncer de pell, això està demostrat, s'ha de vigilar molt.
Hem de prevenir.
No cremar-se. Doncs, per tant, plantegem que no entenem per què, sabent els perjudicis, ens torrem al sol quan arriba el bon temps. I la pregunta que fem a través del Facebook.
El Facebook, que deixem penjada ja i per tota la setmana. Aneu en compte a l'hora de prendre el sol, i hem posat tres opcions. La primera, sempre, em protegeixo amb tota mena de cremes i productes. La segona, no, perquè no m'afecta gaire, o això em sembla, que de vegades ens ho pot semblar, però compte, per això que tu deies, els perjudicis que després poden venir en el futur. I la tercera opció, directament no prenc el sol. Que, bueno, és una opció.
També és una opció,
sí,
exacte.
O sota el parasol. Sí, no?
Això mateix. Gràcies, Miquel Murga. Fins divendres, una mica després de les 9 aquí al primer cafè de Ràdio Estel.
Fins divendres, que vagi bé.
Ràdio Estel. Cada dimecres al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et convida a una experiència meravellosa. La visita a un santuari extraordinari. Del 28 de juny al 2 de juliol, pelegrinatge a Lourdes, unit al pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat. Informa't en el 93 409 2770. Vine amb nosaltres a Lourdes, molt més que un santuari.
Pot ser que no estiguis pensant en comprar res d'electrònica ni electrodomèstics, però si fins al 15 de maig al Corte Inglés tens un 15% de regal en tot el planxat, un altre 15% de regal en àudio de la marca Sony, i a més pots pagar en un màxim de 12 mesos sense interessos...
Te l'emportes?
Me l'emporto!
100% finançament. Al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
En 6 minuts arribarem a 3:15. Món sense fronteres, l'espai sobre solidaritat, acció caritativa i també immigració aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Comencem aquests minuts que compartim sempre amb Àngel Miret. Àngel Miret és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem parlant de Bankia i d'aquesta crisi financera d'una entitat que havia agrupat diverses caixes, entre elles la Laietana, d'aquí del Maresme, de Mataró, estesa per tot Catalunya, i que ha donat molts titulars la setmana passada, com saben els oients, amb la renúncia de Rodrigo Rato i l'acció del govern espanyol per nacionalitzar-la. Fins i tot s'ha comentat molt sobre aquesta quantitat, no?, dels 10.000 milions que es treuen d'educació i sanitat i es posen en un banc.
Bé, mira, és un d'aquells casos que, veritablement, ara que estem amb aquests dies de moviment del 15M, aquest moviment dels indignats, que té naturalment pros i contres, és a dir, és un moviment doncs, que té una gran energia, òbviament faltada a vegades d'una certa concreció, però que no és estrany, Ignasi, no és estrany, perquè, és clar, aquest és un tema d'aquells escandalosos, no? És a dir, aquest banc estava tocat de fa temps, sembla, fins i tot la rumorologia que corre, bastant ben fonamentada, sembla que si no s'arriba a intervenir Bankia, ens intervenien com a estat, és a dir, sembla que la Unió Europea havia posat com a condició justament la intervenció de Bankia. Recordeu que fa uns mesos Bankia i CaixaBank, és a dir, la Caixa, per entendre'ns, es havia proposat una fusió, semblava que tècnicament era una solució raonable, i per part de, diguem-ne, l'estructura política financera de Madrid, perquè ens entenguem, doncs aquest tema es va rebutjar en la mesura que, òbviament, qui absorbia era la Caixa, i per tant, d'alguna manera, quedava sota la tutela, en fi, o sota l'entorn, diguem-ne, del catalanisme, diguem-ne, aquest light una mica que té la Caixa.
Sí, un gran banc amb seu a Catalunya.
Amb seu a Barcelona.
Amb seu a Barcelona.
I, naturalment, això vull recordar que, esclar, Caja Madrid, que és el nucli dur de Bankia, doncs, home, és una mica l'estructura, diguem-ne, del poder financer de Madrid, del que entenem per Madrid, eh? Uh-huh. En aquest cas sí que és el Madrid-Madrid, no Espanya, eh? Clar. El Madrid financer. I, home, que aquest senyor, diguem-ne, Rodrigo Rato, home, hagi estat allà un any i pico, a part del seu sou, que crec que era d'uns 2 milions d'euros, ara se n'endugui 1,5 milions, aproximadament, d'indemnització, doncs, home, són coses que des d'un punt de vista ètic ens escandalitzen a tots. En un moment en què reiterem la necessitat de crear ocupació, de que hi hagi unes mesures, diguem-ne, laborals justes i tal, doncs, home, que una persona ben treballat un any s'endugui 3 milions, més de 3 milions d'euros, compte, i sense haver-se'n sortit. Jo no, suposo que havia de ser molt complicat redreçar la gestió de Bankia, però en qualsevol cas aquest senyor tampoc no se n'ha sortit. La prova és que al final el resultat ha estat el que ha estat, no?
Sí, sí.
Això d'una banda, és a dir, per tant, faran bé els responsables polítics i financers d'anar amb compte amb el que està passant en el món, eh? Perquè no cal anar-se'n als Estats Units, ni a Islàndia, ni a Irlanda per veure coses, sinó que aquí mateix tenim un cas escandalós, eh? Què està passant amb aquest banc, a més amb un banc que també va emetre en el seu moment les famoses accions preferents, és a dir, compte que aquí s'estan fent masses coses i al final, doncs, en fi, la gent té la paciència que té, eh? Per tant, aquest era un tema, independentment que després hagi tingut que refinançar el banc, aquests 7.000, 8.000, 10.000 milions de pessetes.
Potser era necessari, no?, en aquest cas, perquè hi ha uns clients, hi ha una gent que havia...
Efectivament, això és un arma de doble fil, perquè hi ha qui demana que quan un banc s'enfonsi, doncs se'l deixi caure, però també és veritat que al darrere, que quan un s'enfonsa, aquí sí que no només perden els directius, normalment els directius ja se n'han sortit abans, sinó que aquí són els petits impositors, la gent que ha fet una inversió, doncs, aleshores, aquest és un tema més discutible. El que jo trobo més escandalós, no tant pel volum, perquè 2 o 3 o 4 milions d'euros en el conjunt d'aquests mils de milions que té el banc de dèficit, doncs, no ve d'aquí, però fixem-se que, i acabo amb això, amb aquest tema, Ignasi, perquè tampoc no hi vull no vull insistir-hi, de que aquests diners que s'endú el Rodrigo Rato van a compte de més dèficit. Això la gent ho ha de tenir present. És a dir, aquest milió i escaig que s'endú ell...
Augmenta el dèficit del
augmenta
banc.
El dèficit. És a dir, no són diners que té el banc que ens podrien escandalitzar, sinó que si el banc ja devia no sé quants mils de milions, debrà no sé quants mils de milions, més un milió i mig d'euros.
Doncs déu-n'hi-do. El cas de Bankia, també s'ha parlat molt del Banc d'Espanya i de la seva actuació, doncs, potser poc...
Bueno, sobretot el governador del Banc d'Espanya, perquè en aquest moment el Banc d'Espanya, com ja sabeu, no emet moneda. Per tant, pràcticament la funció que té principal és justament el control de les entitats financeres, bancs i caixes, i veritablement sembla que no han afinat gaire en aquest cas.
Bé, avui amb Àngel Miret hem començat parlant de Bankia. Fem un incís perquè us hem d'explicar, amics oients, que les entrades que teníem aquí a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc, per les entrades, invitacions, millor dit, gratuïtes, per l'acte final de l'Atri dels Gentils, divendres a 3:45 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família, se'ns han exhaurit. La veritat és que us agraïm a tots l'interès. Molts oients han vingut aquí al carrer Comtes de Belllloc de Barcelona, on tenim Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana, a buscar les invitacions, i l'èxit ha estat tan gran que se'ns han exhaurit. Per tant, si algú de vosaltres pensava venir, no vingueu més perquè no tenim entrades, no vingueu per aquest motiu, estan exaurides. El seminari també se n'oferien, sempre podeu trucar al Seminari Conciliar de Barcelona per si encara en queden algunes que pugueu agafar. Bé, això de l'Atri dels Gentils, no sé si ho coneixes, Àngel. O
sí, vaig participar en algun dels actes i en aquest divendres la veritat és que he estat també com aquests, diguem-ne, oients que venen tard, jo també vinc tard i, per tant, no sé pas si podré anar a mirar d'aconseguir alguna entrada, però
ha...
de moment no la tinc.
Quatre trobades en espais emblemàtics, com són el Museu Nacional d'Art de Catalunya, dijous a la tarda, la Universitat de Barcelona, també això divendres al matí, i també l'Institut d'Estudis Catalans i la Sagrada Família. Per tant, un pont interessant aquest entre el món creient i el món no creient. O entre...
Un diàleg absolutament necessari.
Bé, parlem d'altres temes que tens seleccionats per avui, Àngel. Temes molt econòmics. El dèficit fiscal, per exemple, a les ONGs,
a les entitats socials. O sigui, compte.
Perquè són les que es beneficien de la creueta que lliurement tots podem posar a la declaració de la renda.
Sí, mira, en aquest moment aquí els catalans marquen per fins socials el 45%, l'Església el 13%, totes dues, és a dir, socials i Església, un altre 12%, per tant, amb Església estaríem parlant del 25%, i no s'omple cap casella el 30%. Per tant, aprofitem per dir que la gent s'animi, diguem-ne, a omplir les dues caselles, que és el que ens recomanen.
Clar. Sense pagar més i sense que ens tornin menys, podem decidir sobre concretament un 1,4% dels nostres impostos. Allò que puguem decidir, quan reclamem de vegades poder decidir més sobre certes coses, doncs aprofitem-ho, no?
És el 0,7 per cada una de les entitats. Exactament. Per l'Església Catòlica i per finalitats socials. La veritat és que aquí Catalunya és dels espais, diguem-ne, territorials de l'Estat on menys es marca per l'Església, tot i que està pujant una mica tot arreu, també aquí a Catalunya.
13% és poc a Catalunya.
Seria un 25%, perquè, diguem-ne, hi ha un altre 12% que també
marca les dues,
Església,
clar. Sí, perdoni.
I finalitats socials.
Sí, pràcticament un de cada quatre contribuents catalans que fan la declaració de la renda marca la de l'Església, sigui amb l'altre o sigui sense l'altre.
Exacte, exacte. Aleshores, el que hem d'explicar és que, com amb tantes coses, una mica, i encara que sembli la cançó de l'enfadós, fins i tot amb això també tenim algun greuge a explicar. Que això és el que volia explicar, no?
Sí, s'ha parlat algunes vegades perquè aquí hi ha el tema de la gestió des de Madrid o des de...
No, i del que recapta, després ho veurem, com es gestiona, però del que recapta. Mireu, des de l'any 2007 enguany, Catalunya ha aportat 290 milions d'euros per fins socials, no parlo d'Església ara, només els fins socials, 290, i n'han tornat 120. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do, i tant.
Tenim 170 milions, diguem-ne, de... diners que, diguem, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han donat per finalitats socials i en el territori, un territori que en aquest moment ja no és el més ric de l'Estat, també val a dir-ho, han tornat només una part, doncs, menuda. Per exemple, aquest últim any a Catalunya es van recaptar 53 milions i en el total de l'Estat 262. Bé, doncs d'aquests 53 només en van tornar a Catalunya 30, però és que l'any anterior, el 2010, s'havien recaptat 66 a Catalunya i en van tornar 29. No arriba ni a la meitat, déu-n'hi-do. O sigui que això ja fa temps que la Generalitat està mirant de que això no sigui així i que hi hagi, com sempre es diu, un fons de solidaritat, també amb la resta amb la resta d'ONGs, perquè és veritat que aquí hi ha una xarxa civil molt compacta i molt sòlida, però mira, més dades que ens poden ajudar a veure que això també cal repensar-ho. Mireu, de les entitats beneficiàries, és a dir, aquelles que reben aquests ajuts, on tenen la seu? O sigui, la seu, eh? Això no vol dir que treballin només en aquell territori, sinó on tenen la seu. Doncs mira, el 55% a Madrid. El 55% a Madrid.
També s'entén que moltes són d'àmbit espanyol, centralitzades, però vaja.
Això és el que vull dir, vull dir que no només vol dir que es faci una inversió a la Comunitat de Madrid.
Però igualment, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Més de la meitat a Madrid.
Déu-n'hi-do. A Catalunya el 19%, i després ja vindria Andalusia amb un 6,2, el País Valencià amb un 4,8, etc.
També hem de dir que aquestes de Catalunya segurament no sempre actuen només a Catalunya, també ni deu haver que...
Sí, però tenim la dada d'on actuen, també. Sí. O sigui, això seria la seu. I d'on actuen? Doncs mira, les entitats beneficiàries, el 64% són d'àmbit estatal i autonòmiques el 31%. Per tant, home, segueix havent-hi un cert desajust, eh? O sigui, hauríem que mirar de que això s'equilibri. De fet, hi ha sentències del Tribunal Suprem que donen la raó a la Generalitat i diuen que ha de ser la Generalitat qui ho recapti, però sembla que són d'aquelles coses, en fi, que hi ha tota una sèrie de litigis que fan que el tema no acabi d'aclarir i avui per avui la Generalitat encara no gestiona.
Tenim aquí a Ràdio Estel la veu, per exemple, entre d'altres, de la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, que ens ha denunciat aquí en algunes ocasions aquest greuge i fins i tot ens ha arribat a comentar que Madrid ha hagut de batallar una mica pel reconeixement d'aquest dret.
Veurem bé, és que això, inclús fa uns anys, es va arribar a l'extrem, el que passa que això després per sort es va aturar, que només es volia donar aquests diners a les que tenien àmbit estatal. És a dir, es volia treure aquelles que tenen una circumscripció territorial o autonòmica o fins i tot la local, perquè hi ha entitats del tercer sector que treballen molt bé només en l'àmbit local, no cal pensar sempre en grans ciutats, potser hi ha una entitat, un grup de gent que treballen doncs, a Manlleu o treballen a Mollerussa o treballen a Sant Pere de Ribes només en aquell espai i aquestes entitats de tipus local i les autonòmiques quedaven fora del repartiment. En aquest moment no és així.
Hi ha alguna possibilitat d'equilibrar això?
Bé, mira, aquí estan treballant uns quants diputats, sobretot n'hi ha dos que treballen molt, que un és el Joan Tardà, l'altre és el Carles Campuzano, que demanen l'altre pas de la gestió d'aquestes ajudes, no? D'aquest 0,7%. També el Josep Lluís Clarias, conseller de Benestar, diu que si finalment no es traspassen, tornaran a impugnar-ho i a veure què passa, no? Però vaja, en qualsevol cas, gestioni qui ho gestioni, sigui la Generalitat, sigui l'Estat, el que és evident és que ha d'haver-hi un major equilibri.
Doncs deixem aquest tema, tot recordant als oients que estem dins de la campanya de la declaració de la renda i que poden marcar en l'apartat d'assignació tributària les dues caselles, la del sosteniment de l'Església Catòlica i la d'altres finalitats
d'interès
social.
I els hem d'animar que ho facin.
Exacte, si no, efectivament.
Si no aquests diners, doncs no
clar, van. Van als pressupostos generals i poden anar...
Poden anar a qualsevol lloc. A qualsevol poden invertir en salut, però també es poden invertir la compra d'avions de combat, eh?
Clar.
I per tant no està mal que qui tingui una mica aquesta sensibilitat cap al món de les persones que més ho necessiten, doncs marqui les dues caselles, la casella de l'Església i la casella de finalitats socials.
Un altre tema social vinculat a les ONGs, perquè les entitats exploren noves fórmules per finançar els seus projectes i busquen recuperar la seva base social, és a dir, sobretot tenir capital social, tenir persones. Després el finançament ha de venir després, no?
Sí, és una tendència, diguem-ne, que sembla lògica, però que no era la que s'havia aplicat aquests darrers anys, és a dir... Hi ha hagut aquests darrers anys, sobretot també en l'àmbit de la cooperació internacional en particular, hi ha hagut un creixement exponencial molt i molt gran i, per tant, semblava que el que es volia era, vinga, endrapar recursos i fer projectes i projectes. En aquest moment, el punt de que moltes de les entitats estaven finançades pràcticament només pel sector públic. Mira, us en llegeixo unes quantes d'aquestes més conegudes, quina part de finançament tenen públic, és a dir, que no ve dels socis o dels donants, sinó que ve de les administracions públiques. Mireu, doncs, per exemple, Economistes Sense Fronteres, el 98,8% és públic. Déu-n'hi-do. Però, per exemple, Medicos Mundi, el 87% llarg, la Creu Roja, el 53%, Intermón el 35%, Càritas menys del que molta gent pot pensar, és a dir, només el 33%, per tant vol dir que una tercera part és pública, però l'altra, dos terceres parts són, diguem-ne, donacions dels seus socis.
Socis i gent que a l'Església dona diners per Càritas o a títol individual. Això és un dels actius de Càritas, sempre ho diuen els seus responsables, no?
Depenem
poc de l'administració pública.
Sí, i això jo crec que ha de ser un objectiu de totes les ONGs. La veritat és que en aquest moment que els pressupostos estan tibats per tot arreu i totes les administracions públiques, diguem-ne que aquests tipus d'ajuts en principi tendeixen a la baixa. Ja no et dic els de cooperació internacional, que hi ha hagut unes rebaixes a vegades del 60%, o fins i tot a nivell oficial el pressupost de l'Estat ha baixat un 45%, l'ajuda al desenvolupament. Però el que és molt important és aquesta nova filosofia, que potser és una pena que hagi estat fruit de la necessitat, però que és allò de dir, això que comentaves, el capital social i, per tant, la xarxa de relacions de les entitats han de ser les persones, i aquest és el nucli fonamental. Per tant, sembla que està canviant la tendència i, per tant, que es busca més la innovació, el captar la gent, el voluntariat, que no pas la pura i dura recaptació. És a dir, fer les coses més ben fetes i més meditades. A vegades també hi ha hagut una sensació de que les ONGs treballaven de forma un tant desordenada i molt com amb una carrera a veure qui era el més gran, no? I, per tant, diguem-ne que això està bé, no?
Doncs queda comentat el
no, que... No, per exemple, et volia posar un exemple, sí, del que és temes d'innovació molt senzilletes. Per exemple, a Metges Sense Fronteres, un dels problemes que tenien és, per exemple, tant a l'Iraq com al Congo, etc., que tirotejaven els seus vehicles perquè els confonien amb vehicles, diguem-ne, oficials o vehicles de militars. Acostumen a ser aquests tot terrenys, moltes vegades de color blanc, molt similars. Llavors, mira quina idea van tenir, que és pintar els cotxes de rosa. Pintar els cotxes de rosa perquè sembla que el rosa no s'hi adiu gens amb l'esperit militar, oi? I això ha fet, veritablement, que baixi d'una forma substantiva el nombre d'atemptats. És a dir, per tant, a vegades, això és un exemple, si vols, menor, no? Però és un exemple de que es poden fer coses i innovar sense necessàriament sempre partir de més i més recursos i més diners. És molt important avui les xarxes, internet, els Facebooks, tot això forma part una mica del que... Perquè també ajuden a les ONGs a conèixer quina és l'opinió, quina és l'inquietud a coparticipar en les decisions.
També és un capital social, sens dubte, el que és tota la gran xarxa d'internet i les xarxes socials.
És doncs, fonamental.
Exemple interessant aquest, de solucions imaginatives que van més enllà de tenir o no recursos. Un últim tema, l'estat del benestar resisteix al nord, i és que la crisi del deute amenaça la baula feble del model social europeu, que és la del sud.
Sí, mira, inversió social... L'estat que més invertís, això no és cap sorpresa, a Europa és Dinamarca. A Dinamarca, prop del 34% de la inversió que fa l'estat, els pressupostos, es fan inversió social. A Espanya estaríem al 25% i a la cua, bé, tampoc és cap sorpresa, seríem Bulgària amb un 17%, Romania amb un 17%, Letònia amb un 16%. La veritat és que hi ha un desmantellament relativament important d'aquest estat, no solament aquí a Espanya, sinó en el conjunt d'Europa. Es distingeixen en general quatre models, el nòrdic, l'anglosaxó, el continental del nord i el mediterrani, i el més avançat, com és lògic, és l'escandinau, que són fonamentalment Dinamarca, Finlàndia i Suècia. Nosaltres tenim un nivell de transferència social relativament baix, tot i que, com sempre diem, i hem explicitat en altres ocasions, també en aquest programa, Ignasi, compensat en molt bona part, i això vull insistir, i perquè aquesta xarxa no existeix en altres models, possiblement existeix molt menys en el nòrdic i en l'anglosaxó, i subsisteix molt en el Mediterrani i Déu-n'hi-do en el continental del nord. El continental del nord, que seria doncs, Alemanya, Bèlgica, França, etc., que és el paper de les famílies. És fonamental.
Paper de les famílies.
És a dir, es pot sostenir aquesta inversió relativament baixa per fer front a les necessitats socials a la mesura que aquest diferencial, segurament entre el 25 i el 35% d'aquests països més avançats, aquest 10%, que Déu-n'hi-do, és cobert per les xarxes de famílies, també per les amistats, però sobretot pel paper de les famílies.
N'hi hauria molt per parlar de tot això, perquè, per exemple, a Dinamarca, els països nòrdics es paguen molts impostos, en fi...
No, però aquí també ara ja paguem...
Aquí també
impostos,
paguem més, sí, certament.
O sigui, aquí, en particular, a Catalunya, en el topall màxim, tenim 5 o 6 punts de diferència, per exemple, amb el País Basc, Déu-n'hi-do, el 5 o 6% del que tu perceps, doncs, la diferència entre pagar-ho i no pagar-ho és una quantitat important.
Ho deixem aquí. Avui havies portat més temes, ho deixarem per properes setmanes. Gràcies, Àngel. Que vagi bé aquesta setmana. Fins dilluns vinent.
A reveure. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Us recordem que l'Atri dels Gentils, divendres a la Sala de Família, ja ha vist esgotades les entrades que tenim aquí a Ràdio Estel i també les del seminari. Per tant, amics oients, hi haurà altres maneres de veure el que s'hi farà. Felicitem a les Saluts avui, la Mare Déu de la Salut, és la seva festa, i també a les Gemmes, avui és Santa Gemma. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, l'equip del primer cafè de Ràdio Estel. Que tingueu un bon dilluns. Adéu-siau.
Ràdio Estel.